Notícies Vespre. Karen Madrid.
Una vintena d'escoles sabadellenques veuran millorat el seu entorn en els pròxims mesos gràcies a una inversió d'1 milió d'euros. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La Junta de Govern ha aprovat aquesta partida que servirà per ampliar voreres i instal·lar elements per reduir la velocitat dels vehicles. A tot això s'hi sumaran altres intervencions que ha detallat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
També la senyalització de 90 entorns escolars. És a dir, més a més de tot això que us estem explicant, que són projectes més grossos, aprofitarem també i farem millores a 90 entorns escolars i en aquest cas senyalitzarem passos de vianants, senyalització que deixi molt més clara en els conductors doncs, que estan en un entorn escolar.
Les actuacions arrencaran a la tardor i s'allargaran 10 mesos.
Les gasolineres sabadellenques consideren completament insuficient la rebaixa dels combustibles aprovada avui al Consell de Ministres.
Destaquen que els preus han pujat en els últims mesos molt per sobre dels 20 cèntims aprovats, de manera que els conductors no notaran la mesura. En aquest sentit, reclamen que les reduccions s'equiparin amb les europees molt més accentuades.
I en esports, Caixa continua en ratxa amb el Sabadell amb el seu 6è gol de la temporada.
El davanter Laquinat ha marcat tots els seus gols en els últims 7 partits i ha igualat el millor registre de la seva carrera. A San Fernando va ser capaç de redimir-se d'una clara ocasió fallada, donant els 3 punts al centre d'esports.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima hora, mitja hora, amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem moltes retencions a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 hi ha 1 quilòmetre de retencions precisament a la ciutat en sentit Terrassa. A la B30 1,5 quilòmetres de cues a Barberà en sentit sud. A la P7 trobem 2 quilòmetres de retencions a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. I a Barcelona congestió a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta. A la ronda de dalt també hi ha problemes, en aquest cas en un tram entre Sarrià i Sant Gervasi on hi ha congestió en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell, 3 graus menys que hi ha aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bon dia. A diferència d'ahir, avui ja parlem d'un temps força més inestable, amb la presència d'alguns ruixats de precipitació cap a l'interior del territori, amb el cel força nuvolat i d'aquí també amb aquest ambient que és força més fresc que el que vam tenir ahir. Ahir amb la sensació ja d'un ambient força agradable. Doncs avui amb aquests canvis i amb aquest vent de component nord-est que es deixa notar sobretot a punts de la costa. De cara a demà i fins i tot demà passat continuarem parlant de força i inestabilitat. Demà mantindrem el cel força ennuvolat amb precipitació feble a molts punts del país durant el matí i ja de cara a la tarda quedarà més centrada cap a la meitat nord i est del territori. Tot plegat farà que demà la temperatura màxima quedi més baixa fins i tot que la que hem tingut avui en alguns sectors del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Ajuntament invertirà 1 milió d'euros per millorar els entorns de totes les escoles de la ciutat. Destaquen les actuacions en una vintena d'escoles on s'ampliaran voreres i s'instal·laran elements per reduir la velocitat del trànsit, mentre que la resta es pintaran els passos de vianants per indicar que s'accedeix a un entorn escolar. Ahir la Junta de Govern aprovava un projecte per eixamplar voreres i reduir la velocitat dels vehicles al voltant de 16 escoles i instituts, unes actuacions que costaran 550.000 euros i que han de servir per millorar la seguretat dels infants. Ho ha presentat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Que puguin tenir autonomia a l'hora d'anar a l'escola, a l'hora sobretot d'anar als instituts i per tant doncs, que també contribuïm doncs, a que aquests nens i nenes agafin confiança i es puguin moure segurs per la ciutat.
Dins d'aquest projecte també s'inclou la instal·lació de reductors de velocitat a les avingudes Pablo Iglesias, Andreu Nin i Estrasburg i a la Via Alexandra i als carrers Puig de la Creu, Armand Obiols i Joanot Martorell. D'altra banda, s'invertiran 400.000 euros per millorar els entorns de les escoles Sa Muntada, Sant Julià i Joaquim Blume, unes actuacions que s'han treballat amb la comunitat educativa dels centres.
Estem parlant també d'ampliació de voreres, de noves zones de jocs i estada, de nou mobiliari i també elements de jardineria i així com us deia abans al principi de la intervenció també incorporant aquesta perspectiva verda, és a dir, que els nens i nenes quan surtin del seu entorn escolar no es trobin en una ciutat de ciment, sinó que es trobin doncs, en un entorn doncs, més enjardinat, més agradable i a més cada vegada bueno, per sort estem en un país doncs podem gaudir moltes hores de sol i de bon temps i per tant doncs, que també es puguin quedar en aquests entorns escolars.
Finalment, es preveu invertir 100.000 euros en millorar la senyalització dels entorns de totes les escoles de la ciutat, pintant els passos de vianants amb un color especial. Les actuacions començaran a la tardor i s'allargaran 10 mesos.
I no deixem les escoles perquè un 12% de la comunitat educativa de l'Escola Pública del Vallès Occidental ha seguit la vaga convocada per avui. La idea serà repetir la mobilització demà, ja que les negociacions amb la conselleria no avancen.
Ho ha confirmat el secretari comarcal d'Educació de Comissions Obreres, Jordi Sató, que ha insistit en demanar la dimissió del conseller i la mediació del president Pere Aragonès.
I la situació que ha muntat el conseller és bastant excepcional. Ha aconseguit tota la comunitat educativa estiguin desacord amb la seva gestió. És per això que els sindicats demanem la seva dimissió.
Les demandes són les mateixes que van arrencar les aturades de fa 15 dies. Revertir les retallades, millorar la inversió en educació i les condicions laborals dels mestres, així com negociar el nou calendari i currículum escolar.
Exigeixen una nova forma de treballar amb equips docents que es treballa en àmbits que el que implica doncs, que trenquem el model d'assignatura clàssica o de matèria clàssica i anem a fer un projecte en grup, en equip, i que el que necessitem serien les condicions perquè els equips docents doncs, puguin treballar amb aquest equip.
Al conjunt del país avui s'ha aturat un 9% de la comunitat educativa. Aquest matí han tallat diverses vies d'accés a Barcelona i han protagonitzat una manifestació als Jardinets de Gràcia.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La instal·lació de contenidors intel·ligents seria la millor opció per augmentar la recollida selectiva a Sabadell, que ara mateix es troba a la cua del Vallès Occidental. El tinent d'alcaldessa i regidor de recollida de residus, Jesús Rodríguez, considera que aquest model és el més factible a la ciutat, arran de la seva envergadura i de la densitat de població.
Tot i això, ha assegurat que aquesta emissora tampoc s'ha arribat a descartar del tot una implantació del sistema porta a porta en zones concretes de Sabadell.
El que volem és visualitzar quin tipus de contenidors aquests intel·ligents i el que sí que visualitzem és que igual la ciutat de Sabadell pues, podria tenir, igual pel tema de ja s'ha parlat moltes vegades, dels comerç, pues, igual podríem fer el porta a porta i de cara a alguns específics barris es podia estudiar, però no passa d'estudiar. Però sí que anirien cap a contenidors intel·ligents.
Tot i això, Rodríguez adverteix que la implantació d'aquest sistema seria lenta, ja que passa per introduir canvis en el contracte de recollida de residus amb SmartSap. Mentrestant, s'impulsaran campanyes de sensibilització per fer augmentar la recollida de la fracció orgànica, ja que suposa el gruix més important de les deixalles que acaben a la fracció resta.
La recollida selectiva a Sabadell no remunta, però tampoc ho fa del tot l'ús del transport públic per la pandèmia. Segons dades de l'ATUS, durant el 2021 només s'han recuperat 3 de cada 4 viatgers dels busos urbans respecte del 2019. Des de l'Associació Promoció del Transport Públic s'apunta que ja és hora de revertir aquesta situació. N'ha parlat al Cafè de la Ràdio Daniel Pi, membre de l'entitat.
Afortunadament estem en una altra fase de la pandèmia. No seré jo que digui que la pandèmia s'ha acabat, perquè encara hi ha contagis, però estem en una fase diferent, que té un color molt diferent i tots plegats ja tenim uns comportaments molt diferents. I per tant, ara és l'hora de normalitzar entre les moltes coses que hem de normalitzar les trobades amb els amics, les festes que no hem fet, tot allò que havíem d'haver fet i no hem fet, però també és l'hora de normalitzar la nostra relació amb el transport públic, que sempre l'hem tingut, que ha sigut un bon aliat, que ha estat donant servei els dies en què no hi havia pràcticament públic, però feia falta perquè hi havia gent que havia d'anar a treballar als hospitals, hi havia gent que s'havia de desplaçar.
Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En la mateixa entrevista, Daniel Pi ha afirmat que l'elevat preu de la benzina podria retornar viatgers al transport públic.
El que és evident és que si sempre moure's en transport públic és econòmicament més rendible que fer-ho amb cotxe, si fem els números bé, doncs amb la gasolina els preus que està encara molt més.
Des de l'Associació Promoció del Transport Públic recorden que relegar el vehicle privat a un segon pla és cabdal per garantir la sostenibilitat del planeta.
Les benzineres de Sabadell veuen insuficient la mesura del govern espanyol de baixar 20 cèntims per litre de combustible fins al 30 de juny. La rebaixa va ser acordada divendres amb els transportistes i es farà extensiva també als particulars. El Consell de Ministres ho ha confirmat durant el dia d'avui.
La mesura del govern de Pedro Sánchez vol pal·liar l'augment de preus sense precedents que s'ha registrat en les últimes setmanes. Les gasolineres sabadellenques consultades per aquesta emissora, però, consideren insuficient aquesta rebaixa. D'aquesta manera, Raquel Sánchez, treballadora de la benzinera Rovira de Sabadell, no acaba de veure clar la nova mesura del govern espanyol.
Sí i no. A veure, sí perquè és una millora. I no perquè, clar, si li redueixen 20 cèntims del preu que està ara, no és el mateix preu que fa simplement 6 mesos. Llavors, arribarem a, què? A un import que, del mes de gener, del mes de febrer, amb la qual realment la mesura, sí, per un parche, per dues setmanes, un mes, sí que farà alguna cosa. Però realment no ajudarà, almenys en la meva opinió no.
A més, considera que l'afluència de gent que hi ha hagut a la benzinera ha sigut la mateixa, malgrat aquest increment dels preus dels combustibles durant els darrers mesos a causa de la guerra d'Ucraïna. D'altra banda, des de la Repsol, Xavi Aladit ha notat un increment de les queixes per part dels ciutadans arran de l'increment dels preus dels combustibles. A més, considera que les mesures continuen sent insuficients.
El nostre negoci, per desgràcia, és un negoci que és un material que és indispensable per tothom i 20 cèntims jo penso que serà insuficient. Perquè han pujat ja 50 o 60 cèntims, vull dir, hauria d'equiparar-se una miqueta més als preus europeus, que encara no estan equiparats encara.
El govern espanyol espera que la Comissió Nacional de Mercats i Competència controli el fet que les benzineres no s'aprofitin de les bonificacions de 20 cèntims per a pujar el preu del carburant.
El despatx d'advocats Guillermo de Manuel de Terrassa demana col·laboració ciutadana per recuperar els expedients judicials que els han robat. Un lladre va sostreure divendres passat els dos maletins que contenien aquesta documentació. El robatori va tenir lloc a l'aparcament del restaurant La Masia de Can Cladelles a Sentmenat.
Àngels Piera, del bufet terrassenc, ha explicat com van anar els fets en declaracions a Ràdio Sabadell.
Un lladre va obrir diversos cotxes, entre ells el nostre, i la propietària de la Masia ens va avisar de seguida de que hi havia el cotxe que estava obert. Efectivament, hi vam anar, la porta del darrere del conductor estava oberta, havien trencat el vidre petitet per passar la mà i obrir des de l'interior la porta, van accedir al maleter a través dels seients, o sigui, van abatre els seients i van accedir al maleter, i va sostreure el lladre dos maletins.
Els advocats han pogut recuperar un dels maletins amb la documentació a dins, però encara no han localitzat el segon. Per això demanen als ciutadans que, si troben aquests papers, es posin en contacte amb el despatx o bé amb Ràdio Sabadell. Mentrestant, la policia local de Sentmenat continua buscant el lladre, que ja ha estat identificat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
160 pacients del Taulí ja escullen què menjar mentre estan ingressats. Es tracta dels malalts sense restriccions a la dieta, acollits a l'anomenat menús electiu. Des del Taulí han decidit implantar aquesta opció per garantir el confort dels ingressats i alhora reduir el malbaratament alimentari en una cuina que alimenta prop de 800 pacients i 400 professionals cada dia.
El menú electiu vol garantir que els pacients mengen bé en un moment en què necessiten totes les forces possibles per recuperar-se. Així mateix també es vol evitar que mengin productes de fora de l'hospital, un fenomen molt estès tot i estar prohibit. Encarna Escudero, cap del Servei d'Alimentació del Taulí, assenyala per què és important menjar només el que surt de la cuina de l'hospital. Són declaracions al programa Al Matí.
Una comida que nosotros no controlamos, que no sabemos de dónde viene y que no sabemos si está en condiciones, nosotros damos una comida sana y sabemos que está bien, no podemos controlar la que viene de fuera. Entonces sería muy, muy importante que no se comiera nada de fuera. A ver, si alguien trae a su familiar algo de casa, no está bien, pero hay veces que se compran en algunos sitios y no sabemos si en el trayecto puede haber pasado algo, claro.
De moment, a les dues setmanes de funcionament de la iniciativa, els ingressats l'estan rebent bé. A mitjà termini, des del Taulí esperen poder implantar el menú electiu també per altres col·lectius com els diabètics.
Amnistia Internacional denuncia més desigualtat al món, inacció davant dels conflictes i falses promeses durant la pandèmia. cosa que ha provocat un retrocés dels drets humans. En el seu informe anual, l'entitat posa de manifest que a l'Estat espanyol en particular estan amenaçats la llibertat d'expressió i el dret a protesta.
Fa gairebé 7 anys que alerten del paquet legislatiu on s'inclou la llei Mordassa i les seves conseqüències en desnonaments, manifestacions o artistes condemnats. Dani Vilaró, responsable de comunicació d'Amnistia Internacional, diu al programa El Cafè de la Ràdio que els governants de tot el món estan deixant un lloc pitjor que abans del coronavirus.
Els dirigents polítics s'omplien la boca de polítiques per reconstruir millor, per aconseguir un món més just després de l'impacte de la pandèmia, i hem vist com no? Com al llarg de 2021 s'ha fet el contrari, és a dir, s'ha aprofundit en polítiques que han fet més greu la desigualtat, l'han fet més arrelada i han agreujat l'impacte de la pandèmia. És a dir, no només no hem sortit millor de la pandèmia, sinó que estem sortint pitjor de la pandèmia i tenim un món encara més desigual, un món més inestable, un món on es vulneren els drets humans en una situació anterior al 2020.
Precisament per Amnistia, la principal vulneració de drets humans a Espanya l'any passat ha estat la discriminació de les persones grans a les residències, on després de 35.000 morts no s'ha declarat cap responsable. A nivell mundial, Vilaró troba que el Consell de Seguretat està paralitzat.
Els estats que ocupen posicions de poder, bàsicament parlem dels estats que tenen el seient permanent al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, estan fracassant a l'hora d'afrontar una multiplicitat de conflictes arreu del món, no? Tenim el conflicte d'Ucraïna i ara és molt present i tots en parlem, però hi ha conflictes enquistats arreu del món, com el del Iemen, per exemple, que provoca una brutalitat de persones refugiades i de morts, i altres conflictes que fan pensar que no funciona això, no? I que no funciona la governabilitat del món.
En referència a la crisi dels refugiats ucraïnesos, davant els quals consideren que s'ha actuat correctament, per Vilaró s'ha posat de manifest que el discurs que feia que Europa no podia acollir ara s'ha demostrat que era fals. Per tot plegat, des d'Amnistia fan una crida a l'activisme i a sortir al carrer a defensar els drets.
Avui també és notícia.
Avís de contaminació atmosfèrica a Sabadell.
S'ha declarat un episodi per partícules PM10. L'Ajuntament recomana no fer esforços físics prolongats a l'aire lliure, evitar el consum de tabac, no agafar el cotxe i anar amb transport públic.
I en successos mor un treballador en caure d'una nau industrial a Rubí.
La víctima formava part d'una empresa de manteniment i estava col·locant una línia de vida quan, per motius que encara es desconeixen, s'ha precipitat al buit. L'home tenia 51 anys.
Les prospeccions arqueològiques que han de determinar si el bust de bronze de Pi Margall està enterrat o no al pati de l'antic Círcul Republicà Federal han començat avui. Un projecte impulsat per la Fundació Josep Irla i la secció local d'Esquerra Republicana. Josep Maria Civis, primer regidor de la formació a l'Ajuntament després del franquisme, explica quina és la teoria al voltant del bust que a ell li va arribar a través de Bení Mercè, fill de l'alcalde Magí Mercè.
Aquí era el que anomenaven la Catedral Republicana del Vallès, el Círcul Republicà, i després de tants anys la història ens ha traspassat una informació important, no? Simbòlicament, el bust de Pi Margall, la gran referència del període de la Segona República i referència doncs, dels republicans de Sabadell, davant la incautació i davant l'expoli que van fer d'aquest Círcul Republicà, van enterrar el bust de Pi Margall.
Civis afirma que el d'avui és un moment històric.
I és que després de molts mesos de feina, aquest dimarts han començat els treballs per comprovar si efectivament el bust de bronze de Pi Margall va ser enterrat o no a l'actual seu de la Simfònica i els Amics de l'Òpera, situada al carrer Narcís Giralt. Manel Ruiz i Gil, membre del grup de memòria històrica d'Esquerra Sabadell, espera que es pugui acabar resolent el misteri.
Esperem que surti bé i, a pesar de que és un misteri, és una aventura, no sabem exactament on és, però bé, hi ha els mitjans i hi ha les eines per poder detectar el seu lloc i extreure'l tal com esperem, i esperem que sigui veritat, que estigui en el lloc que creiem que està.
Les prospeccions que s'han encarregat a l'empresa Baula Recerca Arqueològica SL estan coordinades per Tona Major. Tenen un cost de 4.000 euros.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
El Conformax, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Conformax és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Rússia reduirà l'activitat militar a la capital d'Ucraïna, Kiev.
Segons el Ministeri Rus, la decisió s'ha pres per augmentar la confiança mútua. D'aquesta manera, amb la decisió del govern de Putin, volen contribuir al clima de la negociació. D'altra banda, Rússia i Ucraïna han reprès aquest dimarts a Istanbul les converses per abordar el conflicte, en què no s'asseien des del 7 de març.
El Consell de Ministres ha aprovat un pla de xoc de 16 milions d'euros per fer front a les conseqüències de la invasió de Rússia a Ucraïna.
El govern de Pedro Sánchez ha decretat una sèrie de mesures per tal de pal·liar l'increment de preus provocat per la guerra. Així s'ha fixat un topall del 2% en l'increment màxim del lloguer durant els pròxims 3 mesos. També s'ha prorrogat fins a finals de juny les rebaixes fiscals de la factura de l'electricitat.
Esports.
Àlex Aizpuru Caixe torna a ser una setmana més protagonista al centre d'esports. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
De nou, el davanter Lequinat va tornar a veure porteria i el seu gol va servir per donar 3 punts vitals al Sabadell.
I això que abans del descans va fallar una ocasió clamorosa després d'una gran jugada individual. A la represa, però, va ser capaç de girar full i no perdonar per perforar la porteria del San Fernando. Per Caixe, va ser el premi no només a la feina individual, sinó col·lectiva.
Al final hay que trabajar todas las acciones, intentar dar lo máximo posible al equipo en todas las acciones, llegar con toda la intensidad del mundo. Y bueno, el gol al final es una consecuencia de muchas cosas que se hacen bien, no solo yo, sino todo el equipo. Y bueno, después de todas las buenas acciones del equipo, tanto mías como lo de los compañeros, prácticamente Diego me ha puesto un centro perfecto y he podido rematarlo bien. O sea que yo creo que más que mi mérito ha sido lo de los compañeros.
Caixer du ja 6 gols, tots ells marcats en els últims 7 partits que ha jugat i ha igualat el millor registre personal en una temporada. Per la resta, avui l'equip ha gaudit del seu dia de descans abans de posar fil a l'agulla a la preparació del partit de diumenge contra el líder Albacete.
A segona catalana, el Sabadell B pot certificar l'ascens matemàtic aquest mateix cap de setmana. El filial Arlequinat va tornar a guanyar de golejada per 4-0 al Can Trias a Olímpia i ja avantatge amb 23 punts al tercer.
Al Joanenc, que li queden 24 punts per disputar. Per tant, si els de Jordi López treuen un bon resultat dissabte a Gironella, l'ascens serà una realitat. El tècnic només té paraules d'elogi pels seus homes.
La veritat és que el treball dels nois ha estat excepcional i jo crec que és important la unió de grup que hi ha hagut també i que molts dels jugadors tenen característiques molt similars que et fan poder portar el partit a on tu ets millor que el rival. I realment jo crec que per això aquesta és la clau de l'èxit, jo crec.
A la zona mitjana d'aquest grup 4, el Tibidabo Torre Romeu ha passat a la classificació al Can Rull Rómulo Tronchoni després d'imposar-se en el derbi per 2-0. Els dos tècnics, Toni Sallés i José García Numoski, coincideixen en dir que el resultat va ser just.
Son tres puntos que nos dan un poquito más de distancia con los de abajo y sobre todo lo más importante, portería cero, del trabajo del equipo ha sido brutal hoy.
Tibidabo ha sido superior en todos los aspectos y nosotros pues la verdad que no hemos estado bien, hemos estado muy, muy impreciso en balones, los duelos no hemos ganado ningún duelo.
I al grup 5, la Sabadellenca va salvar un punt in extremis davant el Lloreda amb un agònic 3-3, però continua en zona de descens.
Per 1-3 perdien els taronges en el minut 88, però tirant d'orgull els de José Antonio Moreno van acabar restablint la igualada en el 93, un final que pot semblar memorable, però Víctor Nicolás, autor del primer gol, recorda quina és la realitat.
Si lo piensas en frío, la verdad que sí que se va poco, porque ya te digo, era una semana para sumar los tres, era como una última bala que teníamos en la recámara,
y ahora te tienes que ir otra vez a remolque, a ir a jugar. Aún no hemos ganado fuera en toda la temporada, no hemos sumado 3 puntos y vas a jugar en campo de la Molitense, que está jugando hasta el mantenerse de arriba, y claro, se juegan la vida, pero se la juegan por arriba, no por abajo.
La sabadellenca és antepenúltima del seu grup a 3 punts de sortir del descens.
Obrim bloc poliesportiu. El Creu Alta Sabadell en vol no serà equip de primera nacional la temporada que ve. Els homes de Ramon Salmurri estan matemàticament descendits en una temporada en la qual encara no han puntuat.
S'ha certificat amb la derrota 21-30 davant el Sant Martí Adrianenc. El conjunt creualtenc ha estat 2 temporades a la tercera màxima categoria de l'handbol nacional. Aquest any, després de molts problemes per confeccionar la plantilla, els arlequinats són coers amb 0 punts. Albert Bosch, president de l'entitat, explica els principals motius del descens.
La plantilla no va quedar tancada com comptava. A partir d'aquí, molta gent jove ha hagut de assumir molta més responsabilitat del que li toca. Molta gent debutant a Primera Nacional amb 18, amb 19 anys, tirant de juvenil, tirant de jugadors del B, i s'ha arribat fins on s'ha arribat. Vull dir, això és un problema de confecció. El treball que s'està fent és fantàstic, s'està currant com fotia anys que no es currava, però... A veure, la plantilla que ha quedat és la que ha quedat i és una plantilla molt justa per Primera Nacional.
Tot i que no es descarta que es pugui adquirir una plaça nacional, aquesta situació dependrà de la plantilla que es pugui formar amb garanties. Això sí, des del Creu Alta esperen que Ramon Salmurri continuï a la banqueta.
I a la mateixa Primera Nacional d'handbol, l'OAR Gràcia és un pas més a prop de classificar-se per les posicions d'ascens gràcies al triomf en el derbi contra el Terrassa per 35-38.
I en el duel directe entre els dos primers, Sant Cugat la Roca, el líder, el conjunt Rocarol, es va endur la victòria i això deixa a l'abast la segona plaça pels verdiblancs. En tot cas, Guillem Correro, pivot dels graciencs, aposta per no obsessionar-se amb el que facin els demés.
El que teníem clar és que són dos equips que teníem per sobre i qualsevol dels dos que perdessin punts ens aniria bé. Al final nosaltres ens hem de centrar en lo nostre, que és en el que podem fer-hi alguna cosa, i els partits dels altres equips, doncs, bueno, tard o d'hora els de dalt perdran partits.
Aquest cap de setmana, doble cita al carrer Boccaccio, dissabte a UAR Gràcia Sant Joan d'Espí i diumenge els graciencs es posaran al dia amb l'enfrontament contra el Bordils. I qui ve de tenir compromís per partida doble, per cert, és el femení de l'UAR. De Terres Valencianes, les de Carol Carmona van tornar amb 2 derrotes. Primer 27-26 contra el Levante en el duel ajornat i l'endemà la pista del Castellón 33-26. A 2 jornades perquè finalitzi la divisió d'Honor Plata, les verdiblanques es mantenen 6enes sense cap opció de lluitar per les primeres places.
El Natació Sabadell de vòlei femení no ha pogut evitar el descens a Primera Nacional. L'aventura de les d'Alberto Avellaneda a Superliga 2 ha durat només una temporada.
Les nedadores van caure dissabte per 0-3 contra el Palmas Urbacer i es va consumar el descens definitiu. Jugadores i cos tècnic asseguren que, tot i no assolir la salvació, la temporada del Natació Sabadell ha estat molt positiva i han sabut competir a la categoria. Alberto Avellaneda és l'entrenador de les de Sabadell.
Sentimientos encontrados, porque la verdad es que han hecho un partido muy bueno. Hemos estado ahí en 2 sets. Contra un equipo que teóricamente debería ser muy superior a nosotros. Y por esa parte muy contento, porque la verdad es que la chica lo ha luchado hasta en el tercero, cuando íbamos abajo, lo han remontado hasta estar casi igualados. Y tiene mucho mérito. Y hay que estar orgullosos, porque la verdad es que no es tan fácil. No es tan fácil en un mundo en el que la red está a la misma altura para todos. El jugar así tiene mucho esfuerzo detrás.
El club acaba la Lliga en penúltima posició amb 16 punts i un total de 5 victòries. El masculí, que sí que s'ha salvat, va tancar la Lliga guanyant a Torredembarra per 0-3.
A la segona B de futbol sala, el Club Natació Sabadell ha fet la plena de victòries en els derbis de la ciutat. L'equip d'Arnau Casabon va resoldre sense problemes el compromís contra l'Amics del Pou per 0-8 i fa un pas més cap a la permanència.
Són 5 victòries en 6 partits de Lliga des de l'arribada del nou tècnic a la banqueta. El club no va tenir pietat de l'equip dels Marinals, ja descendit matemàticament, en una segona part plàcida. Casabon relativitza el fet d'haver guanyat els derbis i es queda amb la bona dinàmica que han agafat els seus homes.
Els derbis eren importants, però nosaltres, des que vam fer el canvi, sabíem que era igual. Derbi, Ripollet, Eivissa, qui et vingués, nosaltres hem d'anar sumant punts, perquè a sobre els de baix estan guanyant i la cosa encara no està aconseguit, l'objectiu no està aconseguit, i hem de seguir treballant.
En canvi, l'Escola de Pia ha perdut 6 dels darrers 7 enfrontaments. El conjunt de Pere Donoso va caure per un contundent 1-8 contra el Cerdanyola al carrer Garcilaso i es queda en terra de ningú de cara al tram final de temporada. En aquest darrer partit, a més, s'esperen sancions després que Carles Comadran, Arnau Graell i el delegat Ismael Puati fossin expulsats.
I fa pocs minuts ha finalitzat a l'Ajuntament de Sabadell l'acte de recepció a l'equip masculí del Sabadell Rugby Club per commemorar l'ascens a Divisió d'Honor Catalana aconseguit pels Rubiers fa uns mesos. Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 29 de març, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.